El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants, l'ESCAI, és el primer punt on s'informa els nouvinguts quan arriben a Sabadell procedents dels seus països d'origen. El servei ha rebut aquest any 15.000 visites, cosa que suposa 800 més de les que s'havien rebut l'any anterior. Abordem la tasca de l'ESCAI, ho fem en conversa amb la coordinadora del servei, la Raquel Garola. Raquel, bon dia, gràcies per ser a Ràdio Sabadell.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Clar, analitzem les xifres, no? S'han rebut prop de 15.000 visites a l'ESCAI aquest 2019, amb un creixement de prop de 800 respecte a l'any anterior. Això, a xifra freda, ens podria demostrar que la gent segueix venint, és a dir, que segueix havent-hi tongades de nouvinguts que arriben a Catalunya?
Sí, bueno, aquesta és una part, segueix venint gent de, sobretot d'alguns països d'origen que estan més en situació de conflicte, bueno, i d'altres països que continuen venint per una problemàtica de fam, de pobresa, que és una de les causes més habituals de la immigració, però també hem de tenir en compte que hi ha un nombre molt elevat de persones que ja estan al territori, ja estan a Sabadell o han vingut d'altres poblacions, que porten temps al territori, però que tot i tenir un temps al territori no tenen una situació d'estabilitat que els està fent en una situació vulnerable i necessiten també el suport del servei per poder continuar desenvolupant-se.
Clar, per tant, d'aquest percentatge, d'aquestes 15.000 visites, quin percentatge diries que són el que vosaltres anomeneu primeres visites? És a dir, atenció a aquells que arriben
pues,
de nou.
Estem bastant al 50%, però jo diria que aquest any potser seria, si féssim el percentatge, seria entre el 55 o així, més o menys.
Uh-huh. Per tant, aquest any sí que hi ha hagut un repunt de persones que
no, perdona, t'ho he dit al revés. Les primeres visites serien una mica per sota del 50%, el 45% o així. Em referia a les segones uh-huh. visites.
Uh-huh. Quan arriba una persona, desgranarem, perquè com que desgraneu vosaltres també, desgranarem una mica primeres visites amb d'altres de seguiment que expliqueu vosaltres, però quan algú arriba de nou a Catalunya, i com troba l'ESCAI? Com descobreix l'ESCAI? Que també entenc que aquesta és una part, no?, de com arriben fins a vosaltres, no?
Bueno, arriben per diferents vies. Arriben per vies a través dels serveis socials, a través de padró, dels diferents serveis que hi ha al municipi, que en el moment en què es detecta que hi ha una persona que fa poc temps que està al territori i normalment necessita informació d'acollida o assessorament jurídic, es deriva cap a l'ESCAI. També arriben a partir de tot el pla d'acollida que té organitzat l'Ajuntament, del que nosaltres també en formem part i fem algunes xerrades dintre dels tallers que ells organitzen. Llavors, a partir d'aquí se'ls informa a nivell general de la llei d'estrangeria i moltes persones a partir d'aquí també són derivades a l'ESCAI o potser hi ha persones que ja coneixen el servei i llavors participen en aquests tallers, però també hi ha moltíssima gent que ve a través del boca a orella, que a part té algun conegut, té algun familiar o arriba, coneix algú simplement pel carrer i li diu, ah, pues mira, jo conec un servei, ves a l'ESCAI o inclús l'acompanyen. Vull dir que la forma d'arribada és bastant diversa.
I un cop arriben, quina atenció necessiten? És a dir, quina atenció se'ls ofereix a aquestes persones?
Bueno, és una mica en funció de la situació de cada persona. El que es fa és des del servei de primera acollida, que és un servei que s'ofereix des de la recepció, amb el que no és necessari demanar cita prèvia, sinó que les persones dintre de l'horari d'atenció al públic es poden acostar. Hi ha persones que truquen per telèfon o ens envien un correu, tot i que nosaltres sempre preferim que si tenen possibilitat vinguin, perquè de vegades les problemàtiques, els matisos són molt diferents i per poder valorar el cas preferim que la persona es pugui acostar personalment. Llavors, les necessitats poden ser molt variades. Hi ha si és una persona que acaba d'arribar i és d'un país que no té la llengua d'origen, una de les primeres necessitats són les classes de llengua. Si hi ha possibilitat de derivar-la a algun recurs normalitzat, perquè en aquell moment hi ha places, intentem que sempre les persones vagin als recursos normalitzats, tot i que nosaltres organitzem classes de castellà i català per a aquelles persones que es queden una mica fora del circuit perquè arriben en un moment que no hi ha places o perquè tenen algunes necessitats més específiques. Aquesta seria una part, tot i que la principal demanda per la que venen les persones és pel tema de l'assessorament jurídic. Llavors, des del servei de primera acollida es fa una avaluació inicial. Clar, de vegades passa que, moltes vegades ens passa, de fet, si són persones que acaben d'arribar i no venen ja amb un tipus de visat o amb un tipus de situació ja que des del país d'origen hagin fet algun tràmit, són persones que arriben aquí i han d'estar un temps en situació irregular perquè la llei d'estrangeria no contempla que una persona es pugui regularitzar des del territori, sinó que està una mica pensada perquè les persones ja entren amb un tipus de visat o amb un tipus de situació d'estada. Com això realment és bastant complicat, fet aquests tràmits dels països d'origen, hi ha una quantitat de persones importants que venen amb algun tipus de visat i un cop estan aquí no poden tornar al país, es queden aquí i llavors això implica que hagin d'estar un temps important amb situació irregular. Llavors, clar, amb aquestes persones d'entrada és complicat poder intervenir a nivell jurídic perquè han d'estar un temps en el que no, jurídicament no es pot fer res, i el que fem amb aquestes persones sobretot és aprofitar perquè puguin fer tota aquesta formació del programa d'acollida, que els donarà eines per conèixer el territori, aprenentatge de l'idioma i preparar-los una mica perquè quan hagin de fer el tràmit pues, tinguin totes les eines i la majoria de documentació al dia.
Clar, sobretot aquesta qüestió entenc que deu variar molt en funció del país d'origen, no? De les persones, les dificultats o les facilitats a l'hora de fer aquests tràmits o depenen exclusivament de com funciona l'estat espanyol?
Bueno, hi ha una gran diferència entre si són països de la Unió Europea o si són països extracomunitaris, perquè el fet de ser d'un país de la Unió Europea, tot i que ja no és tan senzill com abans, perquè fa bastants anys, el fet de ser d'un país de la Unió Europea automàticament et donava el dret a poder fer un permís per viure i treballar en un altre país. Això a partir del 2012 es va fer un canvi a nivell estatal, quan es va fer també el canvi de la sanitat, que per sort això ja no és tan així, però es va fer també una reforma a nivell comunitari. Llavors, les persones que siguin d'un altre país de la Unió Europea, tot i que poden fer un tràmit aquí, han de demostrar igualment que tenen ingressos econòmics. Per tant, no és tan automàtic, però bueno, és un règim preferent i és més senzill que una persona de l'extracomunitari. Llavors, a nivell extracomunitari sí que no hi ha pràcticament diferències, és a dir, que els tràmits són els mateixos. La diferència està amb el tema de l'idioma, que clar, les persones que siguin d'un país llatinoamericà pues, hi ha algunes coses que les tenen una mica més avançades i poden tenir menys dificultats amb el tema de cursos o d'idioma, però a nivell jurídic el tràmit és ben bé el mateix.
D'on venen les persones? Quin percentatge de les persones que arriben de noves, de quins països arriben majoritàriament?
Les que són primeres visites, sobretot aquest any 2019, estan venint moltes persones de Centroamèrica, Hondures, Venezuela, El Salvador, aquests països hem notat un augment important de persones d'aquests països.
Motivat per la situació política, entenc.
Sí, sobretot per la situació política i en el cas de Hondures i El Salvador també per temes de pandilles, màfies i en el tema de Venezuela sí que és la situació política i complexa del país, i en altres països de Centroamèrica, a part de la situació política que pot haver, també hi ha el tema de això que et comentava, no? Més de màfies, pandilles.
Clar, analitzant les dades que ens heu passat des de l'Escai per ajudar a preparar aquesta entrevista, hi ha una dada que m'ha frapat, m'ha cridat l'atenció, és que dieu que un 16% dels usuaris són menors d'edat. Entenc que això vol dir menors d'edat acompanyats de les seves famílies, o hi ha alguns casos de menors que no siguin acompanyats?
En principi la major part són menors acompanyats per les seves famílies, perquè el que sempre fem és tenir les dades de la unitat familiar, però també del menor que fa el tràmit amb les autoritzacions paternes, per intentar tenir unes dades més concretes. Menors no acompanyats, t'ho dic de memòria, però jo no recordo que n'haguem atès, o algun cas molt puntual. Sí que rebem menors que han estat joves que han estat en centres de menors com a menors no acompanyats i que després han sortit del centre.
Ja sent majors d'edat.
Alguns d'aquí del territori o altres d'Andalusia o d'altres parts d'Espanya que després de sortir del centre s'han canviat a algun altre municipi.
Clar, el fet de que les famílies tinguin fills entenc que canvia el model d'atenció, no? Entenc d'aquestes famílies o el focus, potser. Quan arriba un usuari i té un fill a càrrec, entenc que el focus es modifica o canvia o és el mateix procediment?
A nivell jurídic et refereixes?
Sí, a nivell global, sí.
No hi ha molta diferència. Sí que hi ha certs tràmits que el fet de tenir família a càrrec o no modifica, o hi ha certs tràmits que es poden fer sent menors d'edat o no. La principal modificació potser seria que depèn del tràmit que s'hagi de fer, com tota la llei d'estrangeria està focalitzada en el mercat de treball, el fet de tenir fills a càrrec suposa que les persones hagin de demostrar per la majoria part de tràmits tenir més ingressos, siguin fills a càrrec o siguin altres familiars a càrrec, però en principi els ser menors solen ser fills.
Més coses sobre el perfil d'usuaris, un 55% són dones. Sé que no és una diferència molt gran, però com us l'expliqueu?
Bueno, això és una... Jo des de que recordo sempre aquest percentatge sempre ha estat així. En principi, pensem que és pel tipus d'immigració. Si no recordo malament, Bolívia és la primera nacionalitat i això ve donat des de fa molts anys. I en els 2006-2007, Bolívia i altres països sud-americans no tenien el requisit de... Tot i que han de demostrar per un visat de turista certs requisits, no hi havia l'obligació de fer el tràmit a l'ambaixada d'origen, sinó que les persones viatjaven i un cop aquí se'ls podia fer algun tipus de control, que és el que passa ara en països com Honduras, Venezuela, per això també en aquests països hi ha aquesta arribada. Llavors, amb la població latinoamericana la immigració sol ser més feminitzada, és a dir, solen venir més les dones i els marits o els nens quedar-se al país d'origen i un cop la dona té una situació més estable, ja aconsegueix el permís de residència, té una feina, fer una reagrupació familiar. Llavors, pensem que és una mica per això, no? Pel tipus d'immigració que potser a partir dels anys 2000 o així es va començar a donar més. Després ja, amb immigració més africana o així, una mica és a l'inrevés, no? Com també hi ha un nombre molt important de població del Marroc, que també és una immigració més, no és tan actual, és més antiga, està una mica més al prop del 50%, però imaginem que continua predominant la població latinoamericana.
Uh-huh. Dèiem, un 45% són aquestes primeres visites, però entenc que el 55% llavors és menys que teniu?
Sí, bueno, en segones visites entraria des d'una persona que ve per segona vegada, o sigui, no fem una diferència de la persona que ha vingut, si són dos, tres o quatre, sinó que a partir de la segona visita és un seguiment. Però normalment la major part de persones que tenim en seguiment són persones que han fet diverses visites, perquè també hem de tenir en compte que és difícil que amb una sola visita es pot donar la informació, però les persones necessiten diferents visites d'assessorament per poder continuar el tràmit i per poder arribar a resoldre'l o, bueno, com a mínim, encaminar-se fins que es donin la situació o es compleixin els requisits per poder arribar a fer el tràmit.
I quines necessitats tenen aquestes persones que venen repetidament a l'Sky? Quines demandes acompanyen?
Bueno, normalment són persones o que estan intentant fer un tràmit inicial, una persona, per exemple, que no tingui documentació està intentant fer un arrelament, que és un dels tràmits més comuns per poder-se regularitzar, perquè és pràcticament l'únic que es pot fer des del territori. I llavors, bueno, pues aquestes visites, des de que la persona ve primer cop i se li donen informació, després pues, es necessita que se li doni molt de... Les persones necessiten molt de suport perquè és el sistema burocràtic que tenim no és un sistema senzill, més per una persona que no coneix la xarxa, que no coneix el nostre sistema. Llavors, necessita preparar molta documentació, s'han de legalitzar i traduir documents, s'ha de verificar. Les administracions ja fa temps, però cada cop és més evident, la major part de tràmits són molt telemàtics, llavors persones que no tinguin un domini important del sistema electrònic o inclús algo tan senzill com que es necessita un certificat digital i les persones que no tenen documentació no poden tenir un certificat digital, per tant, i la dificultat que suposa, no?, conèixer una mica el sistema informàtic, els programes i tot això dificulta que persones un tràmit que potser es podria fer d'una altra manera al no, només donar aquesta opció doncs necessiten aquest suport també perquè els hi puguem ajudar amb això.
Clar, deies, el sistema burocràtic no és senzill i més per a una persona que no el coneix. La burocràcia per ells són tot traves per a una persona per intentar regularitzar-se aquí. T'ho dic perquè fa uns dies ens acompanyaven des de la FAIB, la Federació d'Immigrants del Vallès, i ens parlaven tota aquesta feina que estan fent per canviar la llei d'estrangeria, per llei de ciutadania, com a mínim ja en el nom, i també tot el que hi ha darrere fons, i ens parlaven sobretot de les dificultats de tràmits burocràtics que caduquen quan pots arribar al punt i que, per tant, tot això té és un conte de mai acabar, no?
Sí, sí, sí. Realment a vegades sembla que és com un intentar esgotar la gent perquè arriba un punt que la gent es cansi i no pugui avançar més, no? Perquè han de coincidir moltes coses, has de calcular que quan demanes aquell document, perquè quan t'arribi l'altre aquest no se t'hagi caducat, hi ha molts documents que s'han de demanar al país d'origen, llavors els temps poden ser molt diferents en funció del país, has de saber quin segell ha de tenir, quin no ha de tenir, quin tipus de traduccions s'han de fer, després has de demanar la cita estrangera. Sí que l'estrangeria, com realment ara mateix quan estem demanant cites estrangeres, Amb això sí que el que han fet és que en el moment en què es demana la cita es paren els temps, perquè si no realment seria inviable, perquè amb els terminis que hi ha, quan li arribaria el document a la persona i arribaria el dia de la cita, ja estaria totalment esgotat. Però sí que realment és un sistema que no facilita, sinó que més aviat complica i endarrereix. Hi ha una cosa que nosaltres hem comentat diverses vegades, per exemple, els nens que naixen a territori espanyol, si un dels dos pares té residència, el tràmit pel nen és bastant senzill a priori, però no hi ha possibilitat de fer aquest tràmit directament, anar a un registre, presentar la documentació, quan són pocs documents els que s'han de presentar, perquè és un tràmit bastant automàtic, sinó que també s'ha de demanar aquesta cita prèvia. Llavors això fa que aquesta família potser estigui 7-8 mesos sense que el nen pugui tenir cap tipus de... Bueno, té el passaport i el certificat de naixement, però no té el permís de residència com a fill d'un resident.
I això li afecta, per exemple, a l'atenció sanitària a la criatura? No,
aquí a Catalunya no, perquè en el moment que una persona està empadronada té dret a l'assistència sanitària, per tant aquí a Catalunya no hi ha cap problema, però bueno, sí que potser, a veure, amb els nens no hi ha moltes dificultats, perquè des de les escoles i des de altres serveis normalment està garantit, però bueno, sí que sí, potser aquest nen, aquesta mare hagués de demanar algun tipus d'ajut pel nen i un dels requisits fos que el nen estigués en situació irregular, tot i que havent nascut a territori tenint el pare resident, és una persona en situació de residència, no podria acreditar la residència perquè no, simplement no hauria pogut fer el tràmit. No és que no tingués la documentació o no hi hagués la voluntat de la família per fer-ho, sinó és que simplement no té un dia i una hora per anar a presentar la documentació, que és un impediment per poder fer-ho.
Per tant, les persones nouvingudes es troben, evidentment, amb moltes traves a l'hora de fer aquests tràmits administratius, no? Creieu des de l'ESCAI que es podria fer més senzill?
Sí, es podria fer més senzill. De fet, nosaltres hem intentat de vegades sol·licitar que es poguessin fer aquests tràmits, no? Per exemple, els dels nens nascuts, que es pogués presentar per un registre, igual que hi ha altres tràmits que es presenten per registres de benestar social. El que passa que inclús altres entitats també de Barcelona també han fet queixes a través del síndic de Greuges. El que passa que fins ara la resposta de l'Oficina d'Estrangers de Barcelona és que realment hi ha pocs funcionaris, que haurien de convocar més places i que amb la quantitat de persones que són no tenen disposició de poder atendre més persones o de fer un altre sistema més àgil.
Ah, Raquel, se'ns acaba el temps per l'entrevista, però sí que et vull preguntar per una activitat que teniu prevista, de fet, per aquest dissabte, 6:45 de la tarda. Què és? En què consisteix?
Bueno, és un es diu Hafla d'any nou, és un espectacle de dansa oriental que està organitzat per una escola de dansa d'aquí de Sabadell, que és l'escola Body Art, que normalment ja fa un parell o tres d'anys que un cop a l'any organitzen aquesta Hafla, en el que actuen persones de la seva escola i també conviden a artistes d'altres llocs del territori català. Llavors es fa aquest espectacle en el que hi haurà dansa oriental, però també hi haurà música en viu i altres actuacions. I bueno, la idea és també donar una mica a conèixer l'entitat. No, ells ho fan a nivell solidari, llavors sempre els beneficis que recaptin de l'activitat, un cop descomptat les despeses, van a càrrec de l'entitat, que en aquest cop serà l'ESCAI. I bueno, també nosaltres aprofitem una mica per donar a conèixer una mica l'entitat a altres públics que no ens coneixen tant, per conèixer una mica més i perquè poder traslladar una mica més el que fem.
Doncs ja sabeu, aquesta proposta dissabte a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Sant Oleguer, per tant, ben a prop i ben fàcil d'anar-ho a veure. Raquel Garola, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.